Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Quina il·lusió avui ser amb vosaltres. Benvinguts al Revolució 4.0, un revolució especial, i us saludem des de Barcelona, des de l'edifici Mediàtic, al districte 22 arroba de Barcelona. Moltes gràcies, oients, i moltes gràcies a totes les persones que ens acompanyeu. Un aplaudiment, perquè es noti que avui ha vingut molta, moltíssima gent. Des d'aquí farem un programa especial dedicat a les dones directives i empresàries del sector tecnològic, perquè encara falten moltes dones liderant grans empreses o start-ups o sent referents en molts àmbits. Una altra dada: per cada 100 homes emprenedors, només hi ha 76 dones, i ens cal més lideratge femení, i això vol dir que encara som molt lluny de la igualtat. Fa uns dies es va produir una notícia extraordinària, eh? Per primera vegada una dona s'ha convertit en entrenadora d'un equip de futbol masculí d'una de les 5 lligues més importants d'Europa, que són les d'Espanya, Anglaterra, França, Itàlia, Alemanya. Es diu Maria Luis Eta i és l'entrenadora de l'Union Berlin. En canvi, quan un home és entrenador d'un equip femení, això ja no és notícia. Quan una dona és la CEO d'una empresa, és notícia. Quan ho és un home, és normal. Vol dir que encara queda molt camí per recórrer, i per això programes com el que farem avui són molt necessaris per visibilitzar, perquè són moltes les dones que tenen molt de talent i cal que us visibilitzeu, cal que també us reivindiquem des dels mitjans públics, perquè encara n'hem de ser més. Per tant, avui començarem parlant de moltes dones tecnològiques, coneixerem avui, molt interessants, fan una molt bona feina, i sempre ens preguntem, al Revolució, com serà el món de demà? Esperem que sigui més paritari. Comencem a revolucionar-los.
Queda't així, queda't aquí amb mi.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí amb mi.
Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Seguim en aquest edifici fantàstic de Mediàtic, amb Lidera en Barcelona Activa, aquesta iniciativa de que les dones han de liderar. Ara us expliquem. Fa uns dies es va fer pública una llista amb les millors pel·lícules catalanes del segle XXI, i van seleccionar 200 experts, i el jurat va dir que la que havia de ser la millor pel·lícula era Estiu 1993, de la directora Carla Simón, un exemple també de dona amb talent i lideratge femení en un món on fins fa no gaire, com en recordava la Sílvia Munt en el seu discurs als Premis Gaudí, hi havia mitja dotzena de directores, i ara ja són el 40%. Ara davant meu tinc tres directores, no són de cinema, però són directives del món tech, un àmbit on les dones també estaven canviant. Míriam Blanc, què tal, com estàs?
Hola, bones.
Cap de Transformació Digital i Tecnologia d'Òptima, Facility, mentora de Lidera de Barcelona Activa, una iniciativa que ara parlarem. Dayana Peraza, vicepresidenta regional de Salesforce, mentora de Barcelona Mentoring Program, què tal?
Hola, bon dia.
I la Cristina Estavillo, vicepresidenta de Recerca i Desenvolupament de Tecnologies Digitals d'HP, què tal?
Hola, bon dia.
Benvingudes a totes. A veure, som un 51% de la població, però només ocupem un terç dels càrrecs directius a les empreses. Què està passant? Per què encara no som on hauríem d'estar? Què em diries?
Que hem avançat és una realitat, però a vegades ens deixem confondre per aquest avanç pensant que hem arribat al final. Evidentment no. Jo vaig estudiar matemàtiques als anys 90. El percentatge de dones a matemàtiques era un 51%. Al 2020 baixem a un 36%. En un món on cada vegada hi haurà més tecnologia, no pot ser com carreres STEM, com matemàtiques, baixen 14 punts.
Clar.
Per tant, hem de continuar lluitant perquè hi hagi moltes més nenes, moltes més adolescents que a l'hora de triar, trien carreres STEM. I no només això, crec que també hem de pensar que hi ha moltes maneres d'arribar a posicions tecnològiques. Ni que no ho escolliguessis quan tenies 18 anys, ho pots fer quan hi tinguis 30 o 40 o 50, per què no?
Què en penses, en el teu cas? Què em diries? Estàs d'acord amb la teva companya?
A veure, jo crec que sí que és veritat que hem avançat i que jo, per exemple, jo porto més de 20 anys en el sector i he notat un canvi considerable. De fet, jo crec que el món abans estava més masculinitzat i ara es porta un lideratge molt més femení. O sigui, jo crec que ningú discuteix que hi ha qualitats femenines que són bones, no? de liderar persones. No? Però sí que és cert que quan veiem el tema de les quotes, no? que aquí hi ha molts blancs i negres, no? quan parlem de quotes, crec que sí que en el fons és una mica necessària encara, perquè veiem com que els consells d'administració o el sector públic hi ha una paritat una mica més equilibrada, però en canvi quan anem al sector privat doncs encara costa trobar dones, sobretot en posicions més de direcció general o de C-level, no? que diem. És a dir, sí que hi ha posicions intermitges, però quan pugem llavors encara costa molt de trobar dones en aquest sentit.
En el teu cas, estàs d'acord?
Sí, sí que estic d'acord. Crec que hi ha hagut molts avanços i crec que hem de reconèixer que els avanços en el món del lideratge de les dones es deuen en part a molts avanços que s'han fet en àmbits generals. Per exemple, el fet de que... Perquè les dones, per arribar al lideratge, han d'escalar, com els homes, òbviament, moltes escales, i això és més fàcil quan tenim coses, per exemple, com el permís de paternitat dels homes. Clar. O sigui, hi ha coses molt genèriques, molt de base, que crec que són el catalitzador de que les dones puguin pujar. No? O sigui, tot el tema, bueno, l'avanç del feminisme en general, l'avanç de la cultura paritària, és absolutament fonamental perquè les dones puguin tenir més visibilitat en tots els àmbits, i això, o sigui, és absolutament indispensable perquè es pugui arribar a posicions de lideratge. Sense això no hi ha manera.
En espais com aquest el que es fa també és ajudar a mentoritzar. Quina és la teva funció com a mentora de lidera? Què fas amb les dones? Les ajudes sobretot a sentir-se més segures i a donar idees?
Totalment. És una feina d'acompanyament i és un win-win, eh? Perquè realment amb la teua, no sé, tindre una persona que t'ajudo, que t'escolto, no? que puc compartir idees, no? Uh-huh. Jo crec que és una de les qualitats que tenim les dones, no? Esta part d'empatia, d'escoltar i voler millorar. Crec que és una bona, és algo que ajuda Barcelona Activa. Cada any anem fent diferents sessions de mentories, hi ha moltes dones que podem ajudar. I
digue'm tres ingredients que dius en aquestes mentories. Com si ara estiguéssim fent classe.
Sí. Bueno, realment una de les coses és sobretot l'acompanyament i escolta, jo crec. L'altra és que totes poden i que se saben molt més del que es pensen. I això jo crec que són coses que els hem d'anar recordant, eh? Perquè fins i tot grans directives com nosaltres tenim moments de dubtes, moments de per què jo estic aquí.
Va, no? Això li passa.
Imaginem
home,
a una
dones,
emprenedora
vegades,
que
sí.
Està sola, no?
Ja.
Pues imaginem això.
Molt bé. En el teu cas, també, com a mentora, què és el que recomanes sempre?
A veure, jo crec que, bueno, bastant alineada amb el que deia, perquè sí que és veritat que al final per mi l'important és això, escoltar, entendre quina és la necessitat, perquè no tothom té la mateixa necessitat. I sobretot acompanyar molt, no fiscalitzar, no censurar, perquè també a vegades les persones se senten insegures, no? És a dir, perquè al final tu el que busques és treure la millor versió d'aquella persona, no? Llavors no es pot sentir fiscalitzada, no? Llavors deixar l'espai per créixer, per l'error, no? I per sentir-se escoltada.
Us heu trobat moltes barreres a la vostra feina? En el teu cas, t'has trobat moltes barreres o no?
Sí, barreres, moltes barreres de biaix de gènere. I crec que són, diguem, aquest és el problema més important per les dones, per poder normalitzar la presència de les dones en tots els àmbits.
Molt bé. Vosaltres també us heu trobat barreres, reunions on éreu l'única dona, on heu hagut de defensar la vostra opinió més del compte, on us ha costat ser escoltada o no us ha passat ja el 2026? O us ha passat fa 20 anys?
Ens ha passat, continua passant i continuarà, suposo, passant. Jo, que abans comentaves de la primera dona entrenadora, jo tinc un passat del món de l'esport en tecnologia. Tecnologia i esport tot junt. Pues no, molts tacons no n'hi havien. I realment, després de molts anys, per exemple, treballant en esport, fins i tot m'han explicat que era un fora de joc.
Ah, sí? I què els hi vas dir? Ja ho sé, no? Suposo que els hi vas dir, ja ho sabia, no?
Sí.
Bé, a veure, com la IA? La IA, ja sabeu que en parlem molt a la revolució. Com poden ajudar tecnologies com la IA per trencar aquesta bretxa de gènere i evitar biaixos? Creieu que la tecnologia ens pot ajudar? Sí?
A veure, sí que ens pot ajudar sempre i quan comptem amb les dones. Perquè jo vaig explicar una anècdota que a més em passa encara sovint.
Quina és?
Que és que jo quan estic parlant no vaig a dir si és ChatGPT, Gemini, no vaig a dir en qui, però en un d'aquests, podeu provar-ho.
Quin fa servir?
No ho diré.
Val.
Però sí que és veritat que quan jo em dirigeixo i li faig preguntes, pel rol que tinc, dona per fet que sóc un home i em contesta en masculí.
Sí?
Sí.
Però li has de dir qui ets, també.
És que li dic i sembla que no acaba d'entendre. Sembla que si l'esborra de la memòria, perquè li que torno a fer preguntes una mica enrevessades, complexes i una mica més de nivell, se li va el viatge i han tractat d'home.
A veure, quantes dones aquí utilitzeu intel·ligència artificial, generativa, ChatGPT, Claude... Mira, bastant. Us ha passat també això? Bé, jo crec que també li hem de dir, ja saps que quan més informació teva, no?
No, total, sí, estic d'acord. De fet, també tinc alguna experiència positiva, però sí que és veritat que aquesta, que és la que més utilitzo, pues pel to en què li parlo, dona per fet que sóc un home.
És veritat, la intel·ligència artificial necessitem moltes dones, sobretot que es dediquin també a ser programadores, a gestionar i programar aquesta intel·ligència artificial. Explica'm la feina que feu les tres, quina és la teva feina principal també de lideratge?
Jo sóc vicepresidenta d'IMSD a HP.
Quanta gent portes? Com lideres, en el teu cas?
Porto 1.300 persones.
1.300 persones?
En equips distribuïts en tot el món. Corea, Singapur, Índia, Barcelona i Estats Units.
Explica'm més el teu lideratge, no? Com treballes en equip, com treballes, com motives també el teu equip a l'hora de treballar?
Bueno, en el meu cas, com que tinc un equip tan distribuït en el món, és molt important entendre les diferents cultures. No té res a veure una persona de Corea que un americà. O sigui, són... Llavors, en el lideratge jo crec que és molt important individualitzar a nivell de persona, però també a nivell de cultura i a nivell d'equip. És veritat, bueno, jo treballo per una gran corporació que en general totes les... les directives són genèriques. Si fas això i no... Si les apliques sense pensar i no tens en compte la individualitat regional, pot ser una mica catastròfic. O sigui que això és molt important. També a nivell personal, entendre que cada persona té motivacions diferents, té talents diferents, i això jo crec que en el món del lideratge és molt important, connectar a nivell de persona, entendre què els motiva i construir a partir d'això.
Molt bé. Explica'm també la teva feina i després la teva, quanta gent porteu vosaltres?
Sí, a veure, jo en el meu cas porto un equip a nivell nacional de ventes i en el meu cas és molt important...
Quanta gent?
No, jo porto un equip bastant més petitó, eh? O sigui, jo porto...
Quanta?
12 persones. 12 persones.
Sí.
I en el meu cas, el tema sobretot és gestionar la frustració, no? Perquè al final en ventes pues sabem que hi ha molts nos que s'han de gestionar, per desgràcia no sempre et diuen que sí, i llavors és, bueno, gestionar aquesta frustració, no? La resiliència, el superar-se, llavors és important primer escoltar i sobretot entendre que cada persona és diferent i no tothom necessita el mateix. Perquè al final hi ha persones que es gestionen d'una manera, gestiones d'una altra, has de fer una mica de psicòleg.
Molt bé. I en el teu cas, quina és la teva feina? Quantes persones gestiones?
Jo lidero un equip de 10 persones. Nosaltres sí que fem desenvolupament tecnològic. Treballo a Optima Facilities, que és una facility management de nacional. I fem principalment això, una miqueta liderar l'estratègia de transformació digital de l'empresa, posant IA ara, que és una miqueta... amb el trending topic i també fent desenvolupament. És a dir, jo sé que tinc un equip purament de desenvolupament tecnològic.
Molt bé, ens queden 2 minuts. Ara ja 2 titulars de cada una. perquè tinguem més paritat, perquè el 2026 no volem aquesta igualtat, no? Perquè les dones també, moltes dones que avui ens visiten aquí, han estudiat carreres, no? Volen tenir també una posició de directiva, de CEO, volen estar als consells d'administració. Mira, l'altre dia parlava amb una col·laboradora nostra que és una dona boníssima, l'Elisenda Bou, que la poso com a exemple, que ara estarà de consellera ferrovial, i l'Elisenda, que és col·laboradora de la Revolució, va crear una startup tecnològica que li va comprar Apple, i per tant jo és una dona per mi referent i que l'admiro, i ahir estava parlant amb ella i em deia, jo tampoc m'imaginava, no?, que seria consellera de ferrovial, i l'han trucat i volen comptar amb ella. Per tant, també estan comptant amb moltes dones tecnològiques. Per acabar, un titular que faríeu?
Jo diria a les dones que les STEM són una oportunitat per al nostre futur, que tecnologia no vol dir programar, que hi ha molts perfils en els que podem col·laborar i que necessiten la nostra mirada. La IA té un munt de biaixos, i que només si hi ha perfils diferents que la programen podrem superar-los. I només per acabar, diria també que amb la IA ens obre també la capacitat de que les que fins ara eren les nostres soft skills, que era l'empatia, la visió crítica, el pensament una miqueta fora de la caixa, siguin hard skills al dia d'avui. Llavors crec que ho hem d'aprofitar.
Aplaudiment per tu. Gràcies. Molt bé. La teva reflexió?
A veure, jo en el meu cas, i en línia amb una mica del que estaves comentant, jo crec que els referents són superimportants, perquè al final ens ajuden a les dones a veure que sí que es pot, i sobretot això, l'actitud, no? És a dir, jo crec que el que diuen sempre, no?, que un home es postula i una dona espera que la cridin, no? Pues, hem de guanyar amb aquesta actitud, ens hem de postular molt més i hem de creure en nosaltres, perquè valem i molt.
Clar que sí. M'agraden aquests missatges positius, clar que sí, que els hem de traslladar.
Bueno, pues el meu missatge és una mica de toc d'atenció, diria, no? Voldria tornar un altre cop al tema dels fonaments que fan que la dona pugui arribar a paritat, i el toc d'atenció és una mica un toc d'atenció social, no? Estem en un moment en què estan tornant les ultradretes, certes ideologies, o sigui que estem fent una mica pèndol, i jo crec que és més una crida a la militància. Una militància a visibilitzar-nos i a combatre tot això que sembla que torna d'alguna manera i que no podem deixar que passi.
Molt bé. Doncs un aplaudiment per tu. Gràcies. Petita pausa i tornem de seguida.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal Llavina.
Seguim en directe, però vull baixar a públic a veure una frase, com et dius?
Diana.
Què t'ha semblat el que hem dit? Estàs d'acord?
Sí, estic molt d'acord, i també penso que per una part tenim que treballar igualitat, però ens falta molt en treballar equitat, al que se referia a Cristina, a les condicions fonamentals perquè la dona pugui arribar, i projectes com Lidera d'Ajuntament de Barcelona Activa són molt importants en aquest cas, jo crec, que per impulsar una miqueta la part que encara estem molt lluny.
De la dona, clar que sí, tan inspirat. Què tal? Què em diries? Quina reflexió faries del que hem dit fins ara?
Hola, doncs jo trobo que aquestes trobades amb que són inspiracionals ens van bé a totes les dones, perquè realment moltes vegades falta que ens ho creguem. Això que deia de que ens hem de postular, és veritat que moltes vegades ens esperem a que ens donin l'oportunitat i no la busquem directament, i jo crec que aquesta mentalitat que anem treballant és superinteressant.
Clar. No, home, no. Una s'ha de postular sempre, no? Una ha de dir, escolta, estic aquí, i a més a vegades, ha de dir, vull fer això, no? Sentíem a la Rosalia, no? Fa uns dies la cantant Rosalia va omplir, com sabeu, el Palau Sant Jordi, triomfant. És un exemple d'empoderament, vaig poder ser-hi també. I us he de dir, no?, que la Rosalia, que és una estrella com a cantant, jo crec que té un equip al darrere, també, i una estratègia, i sobretot una dona molt empoderada, no?, que creu en ella mateixa i en el seu projecte. També ens visita la Raquel Gil, que és la cinquena tinenta d'Alcaldia de Barcelona i presidenta de Barcelona Activa. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies.
Gràcies per aquesta feina que feu per les dones de Barcelona. Estàs d'acord que la Rosalia és un dels exemples de talent que no li posa sostre, no? Si té espai, explota.
Jo estava recordant una entrevista que li vaig sentir a la Rosalia al principi, entre el primer i el segon disc, jo crec, que li deien, li parlaven de la potència del seu directe, i ella, quan estava contestant, doncs ja és una noia jove, no?, molt més tranquil·la que aquest animal de l'escenari que veies, no? I ella deia que ella era una persona molt normal, però que quan es veia allà, no?, amb l'equip, amb la vestimenta, es convertia en una jefa.
Clar.
I jo crec que és veritat que això ho té, té una capacitat de créixer espectacular, crec que està demostrant que amb el seu sector és única i que el sostre no li hem vist i espero que no li veiem en molt de temps, però també li passa una altra cosa que li passa a les dones referents, que tothom està pendent de què fa, la hiperanalitza,
ja.
Necessiten que sigui lo mejor o lo peor de cadascun dels temes i espero que aquesta responsabilitat no li caigui a sobre, no?, aquesta crítica constant de tot el que fa.
Aquesta mirada a sobre, Raquel, Barcelona és una bona ciutat per emprendre a Barcelona, què em diria? S'ha posat en marxa darrerament diversos pols econòmics de la ciutat. Quants n'hi ha ara mateix?
Tenim molts. De nous en tenim tres. Aquest que estem avui, el Pol Lidera, que per nosaltres és un dels més importants, aquest equipament que vol donar aquesta empenta a les zones emprenedores i professionals en general, però hem posat en marxa l'XR Lab, també, que treballa temes audiovisuals i de realitat augmentada i que està amb empreses del sector, que és molt potent. El Pol de les Cures, que també té molt a veure amb això que parlava abans la Cristina, de tot allò que ens acompanya i que ens permet després fer els salts, no? Les cures fins ara estaven i continuen estant molt feminitzades, molt poc visibles, molt amb l'entorn familiar. Hi ha una part que té a veure amb el sector públic, però nosaltres des de lo públic volem també treballar amb la professionalització del sector i amb la innovació també tecnològica i en formes de prestar aquests serveis a les cures, no? Que ens sembla que són molt importants. Hi ha una altra d'economia circular que treballem amb Mondragón, amb aquest està el Bon Pastor, i es suma doncs a altres que hi havia a la ciutat, però creiem que aquests quatre marquen molt cap a on volem anar amb l'economia de la ciutat.
I aquest edifici on som ara, que és espectacular, el Mediatic, si no el coneixeu, el 22 arroba des de fora ja, és un edifici fantàstic. Què és el que hi passa? És a dir, les dones que ens escoltin, a Lidera, poden venir i amb què poden participar? En xerrades, en cursos...
Deixa'm que et faci una mica de context, perquè això explica per què hem posat el Lidera aquí. Aquí també tenim l'oficina d'atenció a les empreses de la ciutat i tenim la capacitació tecnològica de Barcelona Activa, la IT Academy i el Cibernarium. Per tant, hi ha un lloc perfecte perquè hi hagués aquest pol d'activitat que posa aquesta mirada de perspectiva de gènere i posa aquest accent amb les dones, professionals, directives, empresàries, emprenedores, que continuem necessitant, i ho dèieu, no?, aquest plus per ocupar els espais. Jo el dia que ho vam inaugurar deia, també com les companyies d'abans, que necessitem ocupar els espais, una aquesta passa, però és veritat que a vegades continuem patint majoritàriament aquest síndrome de la impostora que ens fa pensar en petit i que ens continua creant problemes a la interna, però també amb l'entorn, problemes d'accés al finançament, problemes de suport amb determinades idees, no? I des d'aquí el que fem és aquest mentoratge, aquest acompanyament al projecte professional, aquest espai de formació, aquest espai d'accés a finançaments, també, que permetin que quan tens una idea es converteixi, primer te la creguis, després puguis compartir-la i després la facis créixer.
Val. O sigui, que qualsevol dona que vingui aquí podrà tenir tot aquest mentoratge i sobretot també temes de finançament, no?
Temes de formació, mentoratge i finançament amb diferents versions i amb diferents programes i tema de networking. Uh-huh. Com que vivim en un món molt masculinitzat o que com a mínim la part pública d'aquest món ha sigut molt masculinitzada perquè el món és la meitat del temps ha sigut també de les dones, però el nostre no s'ha explicat i no s'ha recollit i no se li ha donat valor, però és veritat que amb aquesta part dels negocis i la part econòmica
econòmica venim d'estructures molt masculines i de cercles de poder, ben entès, o mal entès, a vegades, molt masculins també. Llavors, les dones necessitem teixir les nostres pròpies xarxes i necessitem generar també els nostres espais de confiança i creiem que el lidera també ens ha d'ajudar això, que fer aquest networking i que des d'aquí puguem veure, quan tenim aquests dubtes, en quins casos és una construcció de gènere que ens fa petites o són les nostres pròpies limitacions.
A Barcelona, si ets dona, és més difícil emprendre que un home, em diries ara, Raquel, amb les dades que teniu?
A Barcelona, si ets dona, la vida és més difícil, igual que la resta del món en general. Dicho lo cual, nosaltres tenim una sèrie d'elements que ens ajuden a superar algunes d'aquestes dificultats, que crec que és l'important. No som aliens al que passa al resta del món i, per tant, les vies de gènere continuem tenint a moltes coses. La diferència és que a Barcelona fa ja moltes dècades que treballem perquè això no passi i que creem aquests espais. Per tant, hi ha espais que poden fer molt més fàcils a una dona que vol emprendre doncs, aquests passos endavant. Des d'això que la teva idea et confirmin que és una bona idea, a que et puguin acompanyar i obrir la porta doncs, a un finançament que t'ajudi a començar o a un finançament que t'ajudi a créixer, també.
Clar. Vosaltres també, des de l'administració pública, com l'Ajuntament, podeu ajudar, sobretot, a promocionar el talent femení, a que es vegin més les dones, no? que és el que estem fent avui. No? Perquè, si parlem de salaris, la bretxa salarial com la tenim a Barcelona Ciutat?
Millorant, però continuem tenint una bretxa molt, molt important. I aquesta és una bona pregunta, perquè cada vegada trobes més gent que et diu, especialment gent jove, no? I alguns discursos que hi ha que diuen que les dones hem anat massa lluny i que diuen, bueno, si guanya el mateix, la meva empresa, una dona i un home, guanya el mateix. Si fem un anàlisi una mica més rigorós i, com diu la Gemma Lienas, ens posem les ulleres lila, llavors veurem que els complements que es paguen més amb els convenis col·lectius són aquells que fan més els homes, el de disponibilitat, el de perillositat. Jo no he vist mai amb un conveni col·lectiu un plus d'empatia.
Yeah.
Encara l'estic buscant. Però a l'hora de fer la selecció es demana que la persona tingui empatia, es demana que tingui resolució a problemes, es demana una sèrie de coses que després no tenen aquesta consideració. I hi ha un altre element que ens ho fa. Els sectors feminitzats, els sous són més baixos i amb els sectors on els sous són més alts, el rol de les dones continua sent minoritari. Si sumes tota aquesta coctelera, doncs t'acaba sortint una bretxa salarial perquè no estem als llocs millor pagats ni als sectors millor pagats. I, per tant, aquí tenim encara molta feina a fer i les administracions hem de ser un dels elements que empenyi. No els únics, però un dels elements que empenyi fort.
Per acabar, Raquel Gil, cinquena tinenta d'alcaldia de Barcelona, presidenta de Barcelona Activa. Un repte de futur és que Barcelona sigui una ciutat cada vegada més tecnològica i més innovadora?
Crec que ho som, que hem fet amb els últims 20 anys, hem fet un pas de gegant en situar-nos com una de les ciutats segurament del sud d'Europa amb més continguts i millor valorades a tots els rànquings internacionals, amb capacitat de generar talent a les universitats, a la formació professional, amb espais com aquests, amb empreses que ens estan triant contínuament per posar les seves seus i amb empreses pròpies que neixen també d'aquí, no? I tenim una prova de start-ups o d'altres empreses tecnològiques que tenen la seu aquí. Tenim que continuar treballant perquè creiem que l'economia de la ciutat necessita ser diversa per fer-nos forts i el sector digital amb el sector de la recerca biomèdica o amb una altra mena de sectors també com el del comerç o el de la innovació ens han de situar també amb aquesta capacitat de tenir una economia forta que ens permeti generar oportunitats que al final és l'objectiu que tenim.
Un aplaudiment per la Raquel, sisplau. Gràcies, Raquel Gil, cinquena tinenta d'alcaldia de Barcelona. Gràcies per aquesta feina que feu per les dones. Petita pausa i tornem de seguida.
No hi ha barrera, pany ni forallat que puguis imposar a la llibertat de la ment. Virginia Woolf. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal Llavina.
Sempre parlem al programa que calen més referents femenins, més dones, en què les noies i les nenes puguin emmirallar-se. Això comença a passar en molts àmbits, però encara calen moltes més referents. En el viatge a la Lluna, recent, eren 3 astronautes homes i una astronauta dona. Ja hem avançat perquè, de moment, només han trepitjat la Lluna 12 astronautes, però no n'hi havia prou en som. Necessitem més científiques, més metgesses, més enginyeres, més astronautes, més matemàtiques, i encara hi ha molt camí per recórrer. Encetem ara una altra taula, en aquest cas amb tres emprenedores i responsable també de tres startups. Amb elles volem parlar del que significa la dificultat també d'emprendre. Marta Rodríguez, CEO de Blinsters, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
Vas venir al programa fa 3 anys, m'han dit?
Sí, 3 anys, eh?
Ah, sí? A quin programa va ser?
Va ser un programa que es va fer a la incubadora de Glòries.
Molt bé.
I estava el teu company.
Molt bé. Sí. L'Anna Torrents, fundadora de Medley, què tal?
Molt bon dia.
Molt bon dia. I després, a veure si ho diré, Carol Pinilla, correcte?
Correcte.
De quina empresa?
De Clevo.
Molt bé. A veure, abans que dir, us pregunto a totes, us ha inspirat l'astronauta que ha anat a la Lluna? Sí o no, dieu? Molt? Us ha agradat molt el que ha fet? Sí, no? No us ha agradat el que ha fet? Ara després m'ho explica. Per què no us ha agradat? Ara m'ha preocupat. Espera't. Com que no? O sigui, jo he de dir que he seguit tota la missió a la Lluna i que hi hagués una dona allà dalt que ens defengués a totes era molt important. Per què em dius que no?
Perquè n'hi ha molts problemes aquí a baix. Hem d'arreglar primer els problemes que tenim aquí a baix i després anem a dalt. És que n'hi ha molta cosa.
Val, però a veure, a l'espai també fan una feina molt important científica per nosaltres, però quan vam anar al viatge l'any 69 tot eren homes, i ara hem avançat que el 2026 hi ha una dona. Està bé. Tu ho has seguit o no, en el teu cas? T'ha agradat o no, a tu?
A mi m'ha agradat molt.
Home, jo sóc fan de la Cristina, és a dir, a mi la Cristina m'ha inspirat i he dit, si aquesta dona pot anar a la Lluna, nosaltres podem demanar la Lluna i el que vulguem en tots els sentits de la vida, professional i personal, no? És per inspirar, no?, que no hi ha sostre.
Exactament. Tenim una espanyola també, no?, que està en el programa de
està
la...
Està treballant.
Exactament. No,
també
no, és,
la NASA.
És important per visibilitzar.
Clar que sí. A veure, la NASA, no estem a l'espai, som a la Terra. És veritat que hi ha molts problemes per solucionar, eh? Després li preguntaré, però digue'm tu, Anna, a veure, com a emprenedora, què tal? Com et va? Et va molt bé, no? Si fa 3 anys estaves aquí i ara aquí, què tal?
Doncs bé, no, sí, la veritat és que no ens podem queixar, hi ha molta, molta feina, els 3 anys ens han passat volant, de fet, no m'esperava que fos tant de temps i sí, la veritat és que molt bé, amb molta feina però molt contenta.
Recorda'ns què fa la teva empresa, la teva startup.
Sí, la Blinsters està especialitzada en el desenvolupament d'intel·ligència artificial per avaluar perfils humans, és a dir, com per exemple els processos de selecció de personal. El que ens diferencia d'altres intel·ligències artificials comercials són 3 coses. Primer, que la nostra IA és determinista, és a dir, no al·lucina, és consistent amb les seves decisions, mateix input, mateix output, és auditable, és a dir, totes les decisions són traçables i justificables, i el que és més important de tot és ètica. I hem vist molts problemes amb moltes intel·ligències artificials desbiaixades, que per exemple per posicions tècniques posaven per davant candidatures masculines en comptes de femenines, perquè havien après d'un històric esbiaixat on aquestes posicions no estaven ocupades per perfils masculins, i nosaltres posem el focus en això. Els sociodemogràfics no influeixen. Vale. I ajudem això, a prendre millors decisions amb intel·ligència artificial.
En el cas de l'Anna Torrents, fundadora de Medley, quina és la feina que feu en aquesta startup?
Sí, nosaltres ajudem a que les empreses farmacèutiques llencin nous productes al mercat de manera més ràpida. En resum, a la indústria farmacèutica hi ha una part d'I+D molt important, no? I que, doncs, on s'inverteix molts diners i molt temps. Però un cop aquesta part doncs està en el procés final, encara hi ha una part de com es comercialitza aquest medicament, on hi ha molta informació que ara mateix es recull de manera manual. Nosaltres ajudem a automatitzar-la, doncs, perquè les empreses puguin prendre decisions de manera més ràpida i amb informació també en temps real.
Molt bé. Carol, la teva empresa?
Nosaltres, portem 15 anys gestionant conflictes a les empreses, som mediadores, i ara hem desenvolupat un software que és Clevo per portar aquesta gestió de conflictes a les empreses i poder escalar la feina que fèiem nosaltres abans de manera més artesana. Llavors el repte és que aquest software ho faci de la mateixa manera artesana i el mateix carinyo que li posem nosaltres.
Molt bé. Les tres sou emprenedores, no? Tenim aquí a moltes dones, homes també que ens acompanyen. Després parlem als homes, també, que no ho hem fet, que ens acompanyen. Què recomanaríeu, no?, com a emprenedores per liderar aquesta startup? Alguns consells que donaríeu?
Jo, en el meu cas, és envoltar-te d'un ecosistema. no? De més dones, però d'un ecosistema per no fer-ho sola, perquè en molts moments doncs tens dubtes, et pots sentir que necessites ajuda, i jo crec que sempre tenir recursos a l'abast i altres persones que estiguin passant per lo mateix o que et puguin acompanyar seria com el consell principal que donaria.
En el teu cas?
Sí, jo crec que l'ecosistema és molt important, no tenir por a preguntar, no? Hi ha gent que ja ha fet això i que, per tant, doncs, una mica perdre aquesta por a dir, escolta, estic en aquesta situació, tu què faries, no? Tu que ja ho has viscut, que preguntar i sí, envoltar-se de gent que ja ho ha fet abans.
Jo, és curiós perquè quan veig la vessant meva, no, de professional dins de les empreses, veig com hem d'ajudar les dones, no, a que aquesta energia femenina estigui com potent, no? I sigui igual que la masculina perquè suma igual. Però jo com a emprenedora,
sí,
em falta, no, quan parlaven d'aquesta actitud, d'aquest, no t'has de postular tu, tota aquesta part, no, d'anar davant, jo crec que com a dona em costa. Llavors, aquests espais, com el de Barcelona Activa, com el de Lidera...
I per què et costa?
Bueno, jo crec que és un tema de costum. És un tema de costum. El tema de... T'has acostumat a cuidar, t'has acostumat a l'empatia, t'has acostumat... Però és més difícil uns altres reptes que potser tenen una energia més masculina. Llavors, jo crec que aquests... Jo estic sent molt crítica amb realment
sincera, quan ens,
quan ens toca anar a vendre, quan ens toca anar, saps? No, doncs anem a saco, fem això. Ostres, aquí hi ha un... Però anem a cuidar on faci falta. No? Ah. Anem corrents.
Hem de fer les dues coses, no?
Hem de fer les dues coses.
Totes són mares, no? Aquí, i per tant també
i com a mediadores...
cuidar, també has d'anar a vendre, no? I també has de defensar la teva posició.
Com a mediadores fem això, no? Unir les dues coses. Però bueno...
A les tres empreses tenen benefici a la societat, vosaltres us dediqueu a resoldre conflictes, problemes, millorar la gestió. Aquest també és el tret característic de l'emprenedoria femenina, que quan es dedica a la tecnologia busca a solucions a problemes, oi que sí? És a dir, quan ens agrada a les dones la tecnologia és perquè té una funció també social, oi?
Sí, de fet, aquí afegiria una cosa més, és com, vale, detectes el problema i dius, vale, ho puc solucionar així, buscaré aquesta solució. Després ja miro el model de negoci, no? Perquè aquesta solució també ha de ser rendible, no, i no és a l'inrevés de, ostres, bueno, almenys en el meu cas, no dic que sempre sigui així, però sí, potser primer és pensar, vale, aquest problema el vull solucionar, crec que sé com es pot fer, busquem la manera, no? Busquem aquesta empresa, aquest model de negoci, com fer-ho.
Tots tenim sempre referents, no? Que ens inspirem, poden ser homes i dones. Digue'm el teu referent, quan has estat emprenedora, amb qui t'has inspirat, com a home o dona, també pot ser, eh?
Sí, bueno, jo diria, no en tinc cap concret, diguéssim, que m'inspiri, però sí que doncs, em fixo en gent que ha fet coses que m'agraden, no? Doncs a empreses tecnològiques que...
Quines?
Bueno, no sé, un Google, un Facebook, no en l'empresa en si, sinó en la història que hi ha darrere, no? En com aquesta gent, doncs, m'agrada llegir biografies, m'agrada entendre una mica com aquesta gent ha arribat a aquest punt, i una mica crec que a nosaltres ens falten, doncs, que aquestes biografies també hi ha dones que han fet això, no? I també hi ha històries de dones que han arribat allà, i bueno, aquí abans hem parlat algunes, no, d'elles, pues, entendre aquestes històries, a mi m'agrada molt sempre preguntar com heu arribat aquí i què heu fet per arribar aquí, no? Perquè crec que és molt important i se'n parla poc.
Amb qui t'has inspirat, home, dona?
Jo m'inspiro molt amb una amiga que tinc que és superpotent. Ella està sola davant de tots els homes, està venent l'empresa. Llavors, cada diumenge, quan anem a passejar a la platja, doncs és com, ostres, no? I a més em recolza molt el que s'ha de fer. Llavors, per mi, ella és el referent.
Es pot dir nom o és secret?
Es diu Carmen.
Sense... Saludem a la Carmen i als teus.
I és que em passa una cosa, que és que estic d'acord amb la companya, no? Un Google, un Facebook, però és com que no crec en aquesta idea del geni que ha fet una cosa increïble, no? Òbviament, hi ha persones brillants, però crec que aquestes persones brillants necessàriament necessiten un bon equip al costat. No crec que ningú faci sol o sola una cosa extraordinària, no? Som sers interdependents i ens apoyem en d'altres persones. I per tant, és com que a mi aquesta narrativa imparant del supergeni em costa una mica.
Finançament, eh? Segur que aquí volem, moltes noies estan aquí que tenen projectes, falta finançament. Quines recomanacions faríeu en el tema del finançament?
Justament, en el meu cas, aquí potser les meves companyes tenen més a dir, perquè nosaltres ens vam constituir el 2022 i no hem fet cap ronda d'inversió. Estem en ventes i recursos propis i de més. Però sí que he parlat amb moltes companyes que és tot un tema, el del finançament.
Vosaltres?
Sí, nosaltres vam fer una primera ronda d'inversió el juliol de 2025 i diria ambició, no? Vull dir, al final el que dèiem abans de els homes piquen a la porta i nosaltres ens hem d'esperar, aquí o piques a la porta o el finançament no cau del cel, no? Així que ambició, per si tu creus en el teu projecte, doncs picar a la porta de molts inversors és difícil, però s'aconsegueix i al final un bon projecte, sigui liderat per un home o per una dona, doncs és fàcilment financiable.
I el teu?
Nosaltres estem buscant ara finançament, o sigui que jo no puc dir perquè estic allà.
Molt bé, estàs buscant. Pots fer una crida avui, sí?
A qui pugui interessar-li la gestió de conflictes a les empreses. Tenim clients, ja s'està provant, o sigui que...
Molt bé. Doncs escolta, Marta, Anna, Montse, molta sort en els vostres projectes. Gràcies per venir avui al Revolució. Petita pausa i me'n vaig a parlar amb els homes que avui també ens visiten amb aquest especial. Gràcies.
Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal Llavina.
Seguim al Revolució fent aquesta revolució especial. Dones lideren i també hi tenim homes de públic. Com et dius?
Quim.
Quim, t'he agafat aquí. M'agradaria saber també què en penses, no? La visió d'un home, quan ens entens a les dones, quan pensem que encara ens falta molt de camí per la igualtat. Tu ens entens?
Totalment. Totalment al món de l'empresa. Jo vinc del món de l'empresa més clàssic, no? Es necessita més dones. S'està... combinar aquesta mirada masculina, que n'hi ha molta, potser massa, inclús, a nivells de direcció, combinar-ho amb una mirada femenina, que és molt més, diria que ponderada, més empàtica, però sobretot menys visceral i molt més pausada, no? Jo això, quan he treballat amb dones, ho veig... contribueix en positiu, claríssimament.
Molt bé. Com és que has vingut avui?
Doncs mira, perquè m'he assabentat que fèieu aquest programa en directe i m'ha semblat molt interessant i més doncs donar com un suport a l'empoderament femení, em sembla fantàstic.
No, escolta, falten més homes com tu, t'he de dir, perquè no tots els homes... Tu saps que tots els homes no pensen igual, no?
Bueno, sí, hi ha de tot. I...
Però estan canviant.
Jo crec que sí, i s'ha comentat una mica també en algun comentari, no? Jo crec que també hem d'intentar canviar-ho des de la base, des de l'educació, que vagi pujant tots aquests homes que tinguin ja una mirada una mica diferent. Sí. Perquè quan ja estan tots els homes a dalt, doncs incorporar les dones, doncs, costa una mica més, perquè entre els homes, segons com, es fa una mica, allò, una mica de tap. Claro. No? Llavors hem d'aconseguir també que des de baix es vagi pujant amb una mirada diferent.
Molt bé, Quim, m'alegro molt avui que hagis vingut en aquest programa amb aquesta mirada diferent. Un fort aplaudiment per ell. Moltes gràcies. Més Quims, no? No, a veure, no s'enfadin, perquè hi ha de tot, eh? A la vida hi ha de tot, oi que sí? A veure, ara mateix estem arribant al final de l'especial, des de l'edifici Mediàtic. Voldrem conversar amb la Itziar Blasco, que ella és la directora executiva d'Empresa i Emprenedoria de Persona Activa. Què tal, com estàs?
Molt bé, encantada que estiguis aquí, que facis aquest programa amb aquesta energia, la veritat.
Ah, clar que sí, s'ha de posar energia en aquesta vida, sempre, jo sempre ho dic, no? Ha d'haver-hi molta energia, i avui volem parlar amb tu per posar el focus d'aquest espai, Lidera, que vau posar en marxa ja fa uns mesos en aquest edifici, del qual en parlàvem amb la Raquel Gil. A veure, com definiries aquest espai Lidera, que està en un lloc tan important com és el 22 arroba de Barcelona?
Ara, jo crec que la Raquel ho ha avançat, no? És important que tot el que estem fent aquí tingui un espai de referència, no? Aquí el que volem fer és visibilitzar la contribució de les dones en l'economia. I per això aquesta paraula de pol d'activitat econòmica. Veure que realment estem fent coses i que necessitem tant a les dones com als homes, evidentment.
Clar. Fa anys que impulseu iniciatives per donar suport a les dones emprenedores, per trencar sostres de vidre. Per aquí també em diries, no?, que cal anar un pas més enllà encara el 2026.
S'ha dit al llarg de tot el programa, hi ha moltes dades que ho recolzen i s'han posat de manifest. Estem millorant i ja ho hem vist. Nosaltres, de fet, si mirem el microespai de Barcelona Activa, actualment a la incubadora Glòries, per exemple, tenim un 38% de les empreses on almenys hi ha una dona a l'equip promotor. Això fa uns anys, però fa 5 anys, estàvem en un 23 aproximadament.
Hem avançat igual el percentatge 13, no?
Estem avançat força. Ara, encara hi ha moltes coses a millorar. Hi havia alguns estudis, no? Deien ara, sí, una de cada tres en rols directius, però després si mirem CEOs estem en un 18%. Hi havia un estudi a nivell estatal. O a nivell català, el 60% de les startups estan fundades només per equips masculins. Per tant, bueno, hi ha o el sector TIC, el 35% de la representació és de les dones.
Encara el CEO has dit un 18%?
18%, CEOs, o sigui, el director general.
L'estat espanyol, eh?
Estat espanyol, passaré l'estudi, si vols. Sí.
Déu-n'hi-do, no? Que aquesta dada és molt baixa, no? Que hi hagi dones, és que em preocupa, un 18%.
Com a CEOs, liderant tota la companyia a nivell de C-levels, estaven un 42%, si no recordo malament, però ara t'ho dic de memòria.
Posa'm exemples d'usuàries, de perfils que s'adrecen aquí a l'Espai Lidera.
Avui hem vist molts. O sigui, un perfil típic és la dona emprenedora, però després també ens estem adreçant a totes les dones empresàries i a qualsevol dona professional que tingui una motivació per créixer, no? Aquí el que estem intentant és acompanyar aquestes dones al llarg de tot el cicle laboral, professional, perquè puguin créixer.
Digue'm serveis concrets que oferiu, eh?
Sí.
Formació...
Exacte. A veure, nosaltres tenim tres grans eixos d'activitat. En l'eix més del talent i la formació podem tenir programes de mentoring per a dones que han acabat una IT Academy, que és la nostra escola de programació perquè puguin inserir-se millor en el món laboral. Estem dissenyant ara un programa de desenvolupament predirectiu per a aquests càrrecs intermitjos que volen créixer. En l'àmbit més de l'emprenedoria i la innovació i el finançament tenim un programa de preparació d'investment readiness per realment aixecar aquestes primeres rondes que explicaven les companyes. Tenim un programa específic per dones autònomes. Aquesta és la primera edició que fem, o sigui, no només sector tecnològic, sinó també per les dones autònomes de la ciutat. I així uns quants, moltes activitats de networking, de xarxes...
I és molt important explicar aquí que també potencieu el coworking, no? Avantatges de treballar en un espai coworking, perquè aquest espai de la segona planta del Mediatic és espectacular.
És espectacular.
És espectacular. És a dir, tothom pot venir i fer coworking, que clar, perquè jo també vindria, com ho saps alguns cops t'ho he dit iniciar, també.
Pots venir quan vulguis.
Perquè hi ha uns despatxos de sales per fer reunions, no? Que a vegades també necessitem aquest espai. Sí. No?
A veure, ara mateix sí que hi ha un espai comú, diguem-ho així, que qualsevol dona pot venir amb el seu ordinador i treballar, o sigui, esteu totes més que convidades, però després sí que és veritat que els espais de coworking estan adreçats a dos col·lectius. Un són totes les entitats que estan vinculades amb el Lidera. Penseu que ara mateix tenim més de 25 entitats, xarxes de dones que tenen els nostres mateixos objectius, a Sodame, 50-50, Línim Barcelona, així fins a 25 entitats, i poden venir aquí a treballar. I després totes aquestes dones emprenedores que estan fent algun dels nostres programes, doncs mentre fan el programa també els oferim l'espai perquè puguin venir a treballar.
I tinc entès també que compteu amb moltes empreses, no?, que us han implicat i que també us estan aportant coses en aquest projecte.
Estem ara en aquesta etapa de pol d'activitat econòmica. Estem integrant el món corporatiu, o sigui, estem just ara començant. Tenim dues primeres incorporacions. Hem incorporat a Microbank. Estem veient com el que dèiem, no?, accés a finançament, no?, com podem millorar l'accés de les dones en aquests microcrèdits. I després també estem amb l'Escola de Negocis EAE fent un rànquing conjunt per determinar i donar visibilitat a les dones emprenedores.
Doncs escolta, Itzia, enhorabona per aquesta proposta de Lidera, justament en aquest edifici, no?, que estem fent avui aquest Revolució 4.0 especial. Segur que serà un bon estímul i una bona ajuda per a fins a 3.000 dones que en podran treure profit. 3.000 dones, eh?
3.000 dones.
3.000 dones,
imagina. Aquest és el nostre objectiu i...
Doncs escolta, hem d'arribar, tot això ho heu d'explicar-ho a tot el grup d'amigues, eh? També per WhatsApp, ens podem comunicar, esteu, suposo, a grups i, per tant, important no fer aquesta xarxa i explicar que poden venir aquí a liderar a l'edifici mediàtic. Felicitats per la bona feina.
Moltes gràcies.
Gràcies.
La creativitat requereix tenir el valor de desprendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Catalunya Ràdio. Revolució 4.0. Amb Xantal Llavina.
Let's pretend it's not the end of the world. Molt bé, ja estem acabant aquest programa especial, 52 minuts. Ho ha passat bé?
Sí.
Molt bé, hem après, eh? Ens han inspirat avui moltes dones. Jo sempre m'inspiro escoltant a tota la gent que entrevisto. Tinc molta sort de tenir la feina de periodista, la veritat, perquè ja fa quantes temporades? 10 temporades, que anem emprenent també amb el Revolució i són molts anys. I, per tant, aprendre a escoltar i aprendre a Montse Bassora, que també avui ens visita i que també la conec i l'hem entrevistat moltes vegades. A veure, acabem ja. Primer, amb una frase d'una dona, avui Madonna ha dit, Què diu Madonna? Una referent també, no? Si tinc gana, menjo. Si tinc set, bec. I si vull dir una cosa, simplement la dic. I avui que hem fet aquest especial, doncs si vull emprendre, emprenc. I hi ha ajudes, no? I hi ha formes, i per tant pregunto i tiro endavant, no? Gràcies a tot l'equip que fa possible, molt important, aquest programa especial. Els teniu tots aquí, la Júlia García, el Paco Cotillas, el Gerard Gil, el Jordi Pil, Jordi Portals, els tècnics exteriors de Catalunya Ràdio, la Marta Busto, que està aquí, el Pep Casanova, el David Mendoza. Sense ells aquest programa no seria possible. Un aplaudiment, sisplau. I ara sí, recomanar-vos molt el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Podeu trobar a l'API web molts programes que hem parlat de diferents temes i avui especialment les dones. Lidera, perquè a mi m'agrada també com a dona donar suport a totes les dones emprenedores de Barcelona, de Catalunya. Confiar, si teniu un projecte, tireu-lo endavant, clar que sí, i teniu el nostre suport. I si voleu explicar-ho, al Revolució també ens podeu escriure i veniu a comunicar també el que feu. És tan important fer com comunicar el que es fa. Gràcies. Un aplaudiment per totes. Gràcies. Gràcies.